i propi per a molt.
Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya. Ràdio Estel.
A Ràdio Estel, Tocs de Cultura.
Aquí un concert per piano número 24 de Mozart, aquí una audiència, bon dia a tots presentats, això és Tocs de Cultura. Així comencem la setmana amb Mozart, amb concert de piano i amb el Palau de la Música Catalana. És un concert del cicle que fa habitualment, bé, des de fa anys, l'Orquestra Camera Musicae al Palau de la Música, i que enguany, doncs, si no m'erro, i ara és quan la pifio, perquè no es poden dir coses sense tenir-les apuntades, aquest que és el tercer concert del cicle d'aquesta temporada. I si no és, ja em perdonareu, però per aquí van les coses. Bé, què ens presenta la Càmera Musicae, què ens presenta el Palau de la Música Catalana? Bé, els més llestos diran, doncs, el concert 24 de Mozart. Molt bé, premi. Però, a més, i sobretot, com a cap de cartell, com a títol, titular, com a esdeveniment més destacat, la presència d'un solista convidat d'excepció, que és Stephen Kovacevic. Pels que teniu més edat, probablement el vareu descobrir com a Stephen Bishop, o com a Stephen Bishop Kovacevic. Realment, aquest home, amb la cosa dels cognoms, des del punt de vista musical, clar, no he tingut molta sort, no? Bé, però això és una altra història. El concert serà el diumenge 5 de març a les 6 de la tarda i, com us deia i com estem sentint, té una entrada amb el concert 24 de piano de Mozart. Bé, no em pagueu, concert per piano i orquestra, perquè la gent es pot confondre. De fet, aquest concert per piano de Mozart, concert per piano i orquestra, és com una dèria que tinc avui amb això. Bé, però us anava a dir que, de fet, hi ha un concert per piano, perquè Johann Nepomuk Hummel, aquell avantatjat alumne que va tenir Mozart, va transcriure l'obra per piano sol, o sigui que no ens confonguéssim, no ens equivoquéssim, sobretot. Tornem a la cosa. La cosa que és la presència de Stephen Kovacevic com a solista convidat, cosa única, això per començar, perquè Kovacevic ha estat moltes vegades al Palau de la Música, però sempre com a en versió concert, és a dir, en versió solista, això no em sortia ara. I ara és la primera vegada que ve com a solista convidat amb l'Orquestra Camera Musicae. Primera i potser última vegada, i això ho dic, vaja, amb tota la precaució del món, perquè la pròpia informació que fa servir o que difon el Palau de la Música Catalana diu en diverses ocasions, i de fet ho remarca, que probablement aquest és l'adéu a Barcelona de Kovacevic. Ara bé, sincerament, jo he estat buscant, remenant, intentant, ho diu sempre d'una manera molt vaga i mai sense acabar de concretar, i a vegades hi posa un potser al davant o probablement, pràcticament, comiat de Barcelona, però enlloc no diu exactament que sigui això. En qualsevol cas, si sou dels que admireu i heu admirat aquest pianista i director d'orquestra, que ha estat un... I és, vaja, sembla com si l'estiguem jubilant i no ho sabem. Un dels homes més destacats, un dels artistes més destacats en l'àmbit de la música d'aquest, sobretot de la segona meitat del segle XX, doncs ja sabeu, el Palau de la Música. Kovacevic, insisteixo, amb la Càmera Música sota la direcció Tomàs Grau al Palau de la Música Catalana. Serà ben aviat. La primera part del concert és aquest concert per piano i orquestra número 24 de Wolfgang Amadeus Mozart. I la segona part, jo diria que la que té més pes segur, és ni més ni menys que la sinfonia número 3 en re menor d'Anton Bruckner. Un Bruckner que, per cert, aquesta setmana és un músic que sí que està en els repertoris, però aquí a casa nostra sembla com si no en fessin gaire cas. Curiosament, aquesta setmana tindrem un parell de cites importants que porten la firma, que porten la música, les catedrals musicals de Bruckner en el seu programa. Una és aquesta, l'altra serà a l'auditori. Però no avancem esdeveniments. Recordem de moment de què parlem. Stephen Kovacevic amb l'orquestra Càmera Música al Palau de la Música Catalana, diumenge 5 de març, a les 6 de la tarda.
I ara, un altre toc de cultura.
aquesta és la trompeta virtuosa. Bé, de fet, si hem d'enfilar prim i ser una mica més acurats, la trompeta, no sé com a instrument, si és gaire virtuós. En qualsevol cas, el que ho és el músic. És la trompeta de Reinald Colom, Rei Colom, cada vegada més rei, que és que des que s'ha establert a Nova York i té quartet novaiorquès i tal, tot li posen el rei, que a més, doncs ja quadra amb els noms anglosaxons que es fan servir allà. Reinald Colom, però, ja ho sabeu, és un músic establert a Catalunya, si hem de ser allò una mica més acurats i també tornar a filar prim, per bé que va néixer a França, però des de molt jovenet establert a Catalunya, i que avui portem aquí el Tocs de Cultura de la mà de la gent de Mas i Mas. Els germans Mas l'han programat, han aconseguit contractar-lo, ell amb el seu, insisteixo, quartet novaiorquès, quartet nord-americà, insisteix molt en això perquè és flamant, fa poc que té aquest quartet nou de trinca, el Jamboree, divendres 3 de març, en dues sessions, com sempre és habitual en aquella casa, a les 8 i a les 10 del vespre. És inevitable que sentim aquest flaire musical a flamenc d'ençà que en Rei Colom va tenir aquella col·laboració ara ja fa bastants anys, no us sé dir quan, sincerament, ara mateix, amb en Duquende, i a partir d'aquell moment el flamenc ha estat sempre o obertament o d'una manera una mica soterrada o subliminal, o digue-li com vulguis, però evidentment ha estat part de la música de Rei Colom. Hem parlat ja, i hem insistit, de fet, unes quantes vegades, això del quartet nord-americà Rei Colom. Bé, doncs, pagaria la pena explicar que a banda del propi Reinald Colom a la trompeta hi podeu trobar Jure Puckel, que nom, que difícil que és, sobretot per la gent d'arrel llatina, quan ens ajunten moltes consonants. Saxo tenor, Joe Sanders, contrabaix, i Gregory Hutchinson, bateria. Aquest és el flamant quartet, fins i tot a la informació del Jamboree, del propi Jamboree, diverses vegades insisteix també amb el concepte aquest de flamant quartet nord-americà. Suposo que tots coneixeu Reinald Colom. Reinald Colom és un dels músics, per filar prim i per dir les coses molt allò més acuradament, més, amb més pistes, el trompetista i compositor de jazz del nostre país, que té una projecció internacional més important, jo diria més vital, sobretot perquè ell ja ha estat sempre molt a cavall de... Ha estat a Barcelona, però a cavall a Barcelona, París, on també va tenir quartet, i Nova York, on ara sembla que està tremendament afincat i que és on comença a encetar una etapa que l'ha de portar a llocs diferents, segons pinta, eh? Això que fan els crítics de música, que hi són molt afeccionats i que jo senzillament consigno com a espectador de vegades astorat, és que habitualment trobareu el nom de Reinald Colom seguit de el qualificatiu del Miles Davis català. Jo no dic, ho consigno només perquè em crida l'atenció. En Reinald, que a mi m'agrada bastant remenar, tafanejar en la trajectòria dels músics des dels seus inicis, perquè a vegades hi trobes dades o aspectes reveladors de la seva trajectòria i d'altres sorprenents. En el cas del Reinald, crida l'atenció que va començar, evidentment, com tots els grans músics, o part, o vaja, ara potser m'he ficat en un jardí, però la majoria dels grans músics va començar molt, molt, molt jove, amb 4 anys, al Conservatori de Música de Créteil, i va començar estudiant violí, tu. Que dius, escoltant-lo ara, penses, violí? Doncs sí, violí. Als 8 anys, els seus pares li van regalar una trompeta i aquí va canviar la seva vida de manera radical. Potser va canviar més encara quan el noi va començar a destacar d'una manera tan prodigiosa, insisteixo, que va obtenir una beca privada de Wynton Marsalis, Roy Hargrove i Kenny Barron. Déu-n'hi-do. Bé, aquest és, a grans trets, a grans pinzellades, Reinald Colom, que diumenge serà al Jamboree a les 8 i a les 10.
Thank you.
I ara, un altre toc de cultura.
Densa, d'Otello, de l'època aquella en què... Bé, va ser una fèria tota la vida per Verdi, Shakespeare, no? Però va ser sobretot l'última etapa que va compondre. Otello, Falstaff, que són les grans peces verdianes, shakespearianes. Bé, a què ve el senyor Otello avui aquí al Tocs de Cultura? Bé, per a servir-nos d'il·lustració, pobre Otello, servir d'això només... Servir d'il·lustració per una cosa que us vull explicar i us vull remarcar. Ja ho he fet en diverses ocasions, però no me'n cansaré, perquè crec que és un lloc on cal tenir sempre un ull posat. Em refereixo a al Conservatori del Liceu, per dir-ho d'una manera clara. El Conservatori del Liceu, ja us ho he dit unes quantes vegades, genera activitats de música a l'entorn dels seus alumnes, sobretot els de tercer, quart curs, bé, alumnes més avançats, en diferents àmbits. Un és l'auditori del Conservatori, per ser un molt bon auditori, que molta gent no coneixem, i l'altre és el cafè. Són activitats que sempre, sempre són gratuïtes, la qual cosa és molt interessant a l'època que ens ha tocat viure. Acostumen a ser de molt bona qualitat, i són de tots els gèneres. Per què passa això? Passa sobretot perquè el Liceu té engegats diverses campanyes, diversos projectes, tot i que no m'agrada el terme perquè no encaixa gaire bé, però com ara un que es diu Liceu Jove, i que és el que centrarà el que us vull parlar avui concretament, que posen un èmfasi especial en el fet que el fet de trobar-se amb el públic és una part important de la formació de la carrera dels futurs músics. I per això ho potencien. I per això fan coses com aquests concerts gratuïts en diversos cicles que van des de les obres dels estudiants de composició fins al grup dedicat a música de nova creació, passant per les formacions de cambra, la Liceu, Big Band, solistes, orquestres simfòniques... En fi, tota la gent que passa per allà dins. Bé, anem a la cosa concreta d'avui. Concert Escenes Líriques, dins d'això que us deia ara, programa Liceu Jove, a l'Auditori del Conservatori del Liceu, divendres 3 de març a les 8 del vespre. Concretant, concert Escenes Líriques, aquest és el títol. Ens fem una idea, però un pensa, bé, fins a quin punt, en versió concert, com anirà, com ho muntarem... En fi, sorgeixen molts dubtes que ara mateix dius, no sé com aclarir-los. Bé, jo tampoc ho sabria molt, però per sort, en Manel Valdivieso, que és el director musical, ens explica exactament com es munten aquestes escenes i, en definitiva, què és el que veurem.
En lloc de fer una òpera sencera en escena, en el taller veiem petits esquetxos, podríem dir, com petits gags d'òperes diferents. Són grans escenes famoses de diferents òperes que es posen juntes sobre l'escenari seguint un denominador comú o seguint un guió predeterminat. Això fa que l'orquestra del centre, amb alumnes sobretot de tercer i quart, els alumnes de tercer i quart de cant, director d'escena, director musical, puguem treballar durant tota una setmana com si féssim una producció d'òpera professional, però en lloc de fer un sol títol, el que fem és passar per diferents escenes i en el cas de l'orquestra poder respondre també a estils que anaven des de Monteverdi fins a Verdi, passant per Mozart, per Haydn, per Cimarosa, per tots aquests autors.
Pobre Rigoletto, aquest sí que les passa magres. Bé, ja hem sabut de la pròpia veu de Manel Valdiviso què és, com ho fan, quin és el criteri a l'hora de muntar això. Poques pistes més tenim, només ens diuen que hi haurà escenes d'òperes de tres compositors, Gioachino Rossini, Wolfgang Amadeus Mozart i Giuseppe Verdi. A partir d'aquí, doncs, l'únic que podem fer és especular, tenint en compte que està pensat perquè un nombre raonable d'alumnes, vull dir, no només solistes, allò, grans divas que vagin, facin una àrea i se'n vagin a casa, sinó que són grups de... Penseu que probablement hauríem de pensar en números corals, però potser duets, trios, coses així. I de les òperes, doncs bé, Rossini, aquest senyor, per cert, que es va dedicar 40 anys de la seva vida a no fer res, que sempre és una cosa que m'ha fascinat molt i que va enervar els seus seguidors i molts crítics després, però això és una altra història. Tenim tots els números per veure, per sentir alguna cosa, el Barbiere di Sevilla. En el cas de Verdi i de Mozart, la cosa ja és més complicada d'aventurar-se. Què faran? En qualsevol cas, segur que si aneu, sortireu molt contents. Això és tret segur. Programa Liceu Jove, escenes líriques a l'Auditori del Conservatori del Liceu, divendres 3 de març a les 8 del vespre. Thank you.
I ara, un altre toc de cultura.
Segona vegada aquesta setmana que el Tocs de Cultura hi fem venir el bo de l'Anton Bruckner. Us vàrem parlar d'un concert de Stephen Kovacevic al Palau de la Música i ara us parlem d'un concert que porta per títol La setena de Bruckner mescla l'aigua i per subtítol Un homenatge a Wagner. Cosa que, d'altra banda, és gairebé una conseqüència inevitable si parlem d'Anton Bruckner, que, com tots sabem, era un wagnerià abrandat, no? Un wagnerià convençut. Vaja, la tercera sinfonia la va dedicar a Wagner, si no m'equivoco, més o menys textual deia, amb el major respecte. I aquesta que ha programat l'auditori per al dissabte i el diumenge, la setena de Bruckner, de fet, Bruckner va emparaular amb el mestre, amb Wagner, que ja era molt gran i estava una mica trotinat per parlar ràpid i clar, va emparaular amb ell de dirigir-la, d'estrenar-la, cosa que no va ser possible precisament perquè Wagner es va morir i Bruckner encara tenia, no sé si el més calent a l'aigüera, però la cosa no estava avançada del tot. Tant és així que li va permetre encara de posada, compondre un adagio a la memòria de Wagner en aquesta setena sinfonia. Un adagio que, per cert, forma part de la memòria col·lectiva, és a dir, de la gent fins i tot que no és afeccionada a la clàssica, perquè Luchino Visconti la va incloure com a banda sonora aquella pel·lícula que ara ja té, no sé, 30 anys o així, que es diu Senso, i que fa que molta gent que no sap res de Bruckner doncs l'hagi escoltat alguna vegada. Bé, estàvem amb aquest concert que porta per subtítol Un homenatge a Wagner. Evidentment, a més és un concert de l'OBC dirigida per Salvador Mas. Ho dic perquè, a banda d'això ja se sap, si és així, però perquè queda clar, s'ha fet patent de mil maneres diferents, des que ell mateix ho ha dit fins a molta gent que ha escrit al respecte, Salvador Mas és un autèntic brucknerià, és a dir, defensor, faccionat, dieu-li com vulgui, de la música, expert en la música de Bruckner. I aleshores aquest programa a mi em sembla molt encertat, perquè comença amb el mestre, amb l'ídol, amb la, no? I comença amb aquesta peça que escoltava al principi, que és l'idili de Siegfried de Richard Wagner, per després entrar ja de ple en la setena sinfonia, que és aquesta mena de cant monumental, catedralici, com, que és un dels adjectius que més s'ha fet servir i es fa servir quan es parla de la música de Bruckner. Primer s'entén per les dimensions, per l'orquestració, per la magnitud, i després perquè té, suposo, la doble lectura del fet d'aquesta personalitat tan especial d'Anton Bruckner.
Thank you.
Bruckner era un personatge francament especial. Si busqueu biografies d'ell, us trobareu amb una freqüència inusitada, adjectius com introvertit, tímid, reservat... Tota aquesta sèrie de qualificatius que ens descriu una persona que, de fet, menyspreava, segons sembla, la resta de músics. No va tenir contacte amb els músics destacats de la seva època fins a gairebé 40 anys que es va entrevistar amb Franz Liszt. Els menyspreava. Sobretot, sembla ser, aquest home de descendència de vida rural, vull dir, venia del camp, allà una mica, sembla ser, una masia una mica aïllada, de família també humil, rural, etc i tal, i d'una formació i d'unes creències religioses estrictes, estrictes fins a l'extrem, això, que es feia de banda amb tothom i que va ser fins i tot motiu de burla a la Viena de la seva època. Doncs bé, Bruckner va ser l'home que no va aconseguir, a diferència de molts altres músics, fins als 60 anys no va tenir un èxit ple. I aquest èxit ple va ser la setena. Per això, us deia abans, sense que el programa està molt ben triat, és molt clar, és molt interessant, està molt bé. Bruckner, un artista importantíssim, que moltes vegades està poc... hi ha pocs focus damunt de la seva obra, sobretot aquí a casa nostra, i a més controvertit, sobretot, per la història aquella de l'admiració que Hitler va tenir per ell, cosa de la qual ell no tenia res a dir perquè ja era mort. Recordem que fins i tot quan es va anunciar la mort de Hitler van fer sonar la setena sinfonia per la ràdio alemanya. Bé, la vida és així d'estranya. Anton Bruckner, protagonista absolut amb aquesta setena de Bruckner a l'Auditori, dissabte i diumenge... Bé, dissabte a les 7 de la tarda i diumenge a les 11 del matí. Thank you.
I ara, un altre toc de cultura.
Però quin, què és això? Quin enregistrament és aquest? Doncs és un enregistrament històric. Això que hem posat, això que ens ha punxat el Toni Huguet, de fet, anava a dir que he posat, però jo no el poso, el posa ell. És un enregistrament en el qual podem escoltar... Això no passa amb grans genis de la música, perquè, clar, com que gairebé tots pertanyen a èpoques en què no hi havia enregistrament fonogràfic ni de cap tipus, però en aquest cas sí passa, podem escoltar el violí de Joan Manent tocat per ell mateix. Bé, i ara ve la pregunta que, per desgràcia, molta gent en aquest país encara es fa. Qui és Joan Manent? Doncs d'això us vull parlar, sobretot, per damunt fins i tot del concert que motiva aquest toc de cultura. Vull parlar-vos del músic, perquè continua sent un desconegut pel gran públic, com passa amb tanta i tanta gent d'aquest país, quina cosa més... com som, no? Som d'una manera estranya. Sisè cicle de música catalana Joan Manent, aquest és el concert. Variacions Tartini de subtítol, gran peça, ja us ho dic ara, a l'Ateneu Barcelonès el diumenge 5 de març a les 7 del vespre. Evidentment, violí i piano, amb Calina Macut al violí i Daniel Blanc al piano. Fetes, perdó, les presentacions... Anem a la cosa que en la qual jo volia insistir, i em perdonaran els que coneixeu el músic, els que teniu la sort de conèixer aquest músic, excepcional amb totes les síl·labes i en tots els sentits i les excepcions del terme. Joan Manent. Violinista, evidentment, abans per això us deia aquest fragment històric que hem escoltat, i compositor. Violinista i compositor acabem de perfilar. De prestigi, de molt prestigi, sobretot a Europa, també a Amèrica. Sobretot a Europa, sobretot per fer-ho encara, per acabar d'acotar, de fer el zoom cap al lloc, a tota la zona d'influència de la música germànica. Molt de prestigi. Va omplir sales de concert durant molts anys, fent-li ombra als grans violinistes de l'època que després han passat a la història molt més que el pobre Manent, que continua en un bon pou d'oblit. Bé, aquesta ja seria una fita, de fet, que si hem de començar a remenar la història, aviam on trobem un altre català que hagi fet això. Jo no, ara mateix no acabo de trobar-lo, eh? Violinista, que hagi omplert sales de concert a Europa, que hagi tingut tant de prestigi, compositor... Bé, fita número 1 que el fa excepcional. Excepcional, segur, vull dir, sense dubtes, sense risc d'equivocar-nos. Dada número 2, que encara el fa més excepcional. Sense formació musical. Què? Què diu aquest? S'ha tornat boig el de Ràdio Estel? No! Joan Manent no va tenir mai professor de música, perquè el seu pare, que és l'únic que podríem dir va ser tutor seu, era un aferrissat opositor de que el seu fill rebés classes de composició. Un moment, posem música perquè haig de meditar-ho, això. Mm-hmm. Paradoxalment, fou el seu pare, que era un músic afeccionat, eh? No ens equivoquem, no ens equivoquem. I allò que se'm diu que era músic, que era pianista discret, afeccionat, eh? Vull dir, mira que ara et tocaré un tango. Molt bé, aquest era una mica el rotllo. Em perdó, de la memòria del senyor Maneni Avellant. El seu pare li va dirigir la carrera totalment. Vull dir que va ser ell qui el va iniciar en el violí. Li va dir, toca el violí i l'has de tocar i t'imposa un règim de tal i de pràctiques. I després, en un moment determinat, va decidir que no n'hi havia prou en què triomfés, perquè ja triomfava com a virtuós del violí, aquella criatura, sinó que va dir, no, ara ens posarem en la cosa de la composició. Quin era el mètode, quin va ser el mètode de Joan Manent pare perquè el seu fill aprengués composició? Doncs és molt simple. Li va donar un full pautat en blanc, una ploma, i li va dir, au, composa. I ja està. I aquell nen, sense coneixements d'harmonia, sense coneixements de res, es va trobar davant d'aquell full en blanc. Això sí que és allò, com es diu, el síndrome aquell del full en blanc. Terrible, però va acabar component obres importantíssimes, interessantíssimes, que, per desgràcia, aquí a casa nostra són poc conegudes. El fet, però, és que Manent va triomfar a Europa, i no ho dic com allò d'aquell que vol fer el mec, però no. Heu de pensar que fins i tot Richard Strauss el va acompanyar en un concert a Colònia, a Alemanya, el gener del 1900. El va acompanyar al piano. Bé, dit això, que espero que sigui suficient per crear el vostre interès, com a mínim, repeteixo, sisè cicle de música catalana Joan Manent, Variacions Tartini a l'Ateneu Barcelonès, diumenge 5 de març a les 7 del vespre.
Tocs de cultura.
Ràdio Estel.